y el sector económico que está detrás.
I d'aquesta manera arribam a les 9 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai. La vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.
Molt bon vespre, i sigueu benvinguts al penúltim Obercots i Cireres de la temporada, que ve que acompanya Mina en qualsevol moment del dia i ens serveix ara de banda sonora per al viatge a la infantesa que vos proposam al programa d'avui de bracet de dues novel·les que estic convençut que vos encantaran. D'entrada, rebrem la visita de Màxim Huerta, el periodista i escriptor ha guanyat el premi de novel·la Fernando Lara, d'enguany amb Adiós Pequeño, un relat biogràfic que no autobiogràfic, en què l'autor reflexiona sobre el pes de la família i la necessitat de ser feliços a pesar de tot. I a la segona part del programa conversarem amb l'editora Blanca Pujals de la nova traducció al català que Viena Edicions ha publicat d'un clàssic d'ara i sempre, Donetes, de l'escriptora nord-americana Luisa May Alcott. Dues èpoques, dos autors i dues infanteses ben diferents per a un programa que començant ja.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow
cloud illusions I recall. I really don't know clouds.
Amb Adiós, Pequeño, Martín Huerta ha fet un dels exercicis més complicats per un escriptor, esdevenir material de ficció. L'autor valencià reconstrueix la seva pròpia història mentre té cura de sa mare malalta, i d'aquesta reconstrucció no només ha sorgit un relat personal, sinó també el retrat de tota una època. Novel·la que fa 10 el planter de Martín Huerta i que ens fa moltes ganes ja poder comentar amb el seu autor. Martín, benvingut a Ubercots i Cireres.
Moltíssimes gràcies. Per cert, quin gust per a la música. O sigui, ja m'has guanyat.
És que he començat a investigar i he posat cançons que agraden a Martín Huerta.
He anat triant.
Perquè, clar, jo sempre he pensat que la primera impressió és allò que queda. I l'entrevista havia d'anar bé.
Home, Anna, ja comença molt bé. Puc parlar del que siga, però l'entrada de la mina en ese grande, grande, grande és especial, super especial. Així que gràcies per convidar-me i per posar aquesta música.
No em faltaria d'altra. Ara parlarem del teu llibre, però hi ha una cosa que m'ha agradat com a curiositat, que tu has comentat alguna de les teves presentacions, que és el primer llibre que no has escrit segut davant l'ordinador a una taula, sinó en aquest cas l'has escrit en el sofà davant ta mare, que fins i tot a estones ella estava allà mirant quan tu escrivies, i que anàveu parlant. No sé si això ha marcat el ritme d'escriptura o el to d'aquest llibre.
Jo crec que sí, perquè l'ha escrit des dels budells, perquè n'hi ha gent que se va a la Biblioteca Nacional, busca dades, busca fets, i busca informació per escriure una novel·la. La meva Biblioteca Nacional és la d'una dona que va néixer a 1937, que és ma mare, i que he estat jo cuidant-la i que continuo cuidant-la, i que buscant novel·les per escriure em va vindre aquesta. I jo estava al sofà, de fet continuo anant al fisio perquè la postura no ha sigut la millor, mirant-la. I mirant-la vas descobrir que la millor novel·la no cal buscar-la lluny, que les millors novel·les, les històries, poden passar a casa, dins de d'aquestes persones que no passaran a la història, que són la mare, l'àvia, tota la gent de la família que han sigut invisibles per al món.
La petita història, no?, que de vegades parlen segons quins historiadors, que la història en majúscules et s'ha desfet,
sí,
s'ha de ses dates, però després el món gira gràcies a petites històries com s'ha de ta mare o el matrimoni que tu expliques en aquest llibre.
Sí, és la història d'un matrimoni que ha d'acostumar-se cada dia a viure junts, a alçar-se junts, a agitar-se junts, a conviure, perquè l'atzar els ha ajuntat... un xiquet, ella està ja embarassada i ha de continuar la vida, ha de començar a conviure un home i una dona que no es coneixen gens, que són del mateix poble, que s'han vist, que les famílies són d'un barri que n'hi ha alguna connexió, però no hi havia més. I és la història de moltes dones, sobretot, no tants homes, perquè ells podien conviure amb la llibertat, però les dones havien de deixar de ser dones i passar a ser només mares. I d'això parle. D'aquestes dones que deixaran de ser dones i començar a ser mares, únicament i sobretot.
Jo ho deia, Màxim, a sa presentació, que és un llibre biogràfic, però no autobiogràfic.
No.
Perquè aquí també has hagut d'agafar perspectiva com a escriptor, com a narrador, per explicar la història de ton pare i ta mare. Ha estat fàcil,
sí,
distanciar-te?
No.
I explicar la seva vivència en els ulls d'un narrador.
Mira, avui ha acabat l'audiolibro, este que fa... I m'ha costat una barbaritat llegir el llibre, perquè sí que he vist la sensibilitat a l'hora de tallar i de no contar i de no entrar en el patetisme d'una vida, sinó de ser un llibre verídic i absolutament sincer. El de Adiós Pequeño. Havia de fer com els pintors, que són impressionistes i que han de fer una pincellada més grossa, més fina, i has d'allunyar-te per a veure aquest quadre. Jo havia d'allunyar-me de la història, si no, no podia ni contar-la. Era fàcil des del punt de vista que la història ja la tenia, la història ja la he viscuda, la història que és comuna a moltes famílies d'aquest país, però jo havia d'allunyar-me per veure i per no... Si no, havia de parar d'escriure. No podia continuar. A vegades un respon amb la seva vida sencera a les preguntes més importants, i això és el que jo he fet.
Clar, tu parles que és una història comuna, que podria ser de molt de matrimonis. Sí. Jo t'he de confessar que llegint el llibre, moltes vegades sentia com una punxada a l'estómac, perquè jo he vist reconeguda mo mare en molt de passatges quan tu parles de sa teva. Jo ara també tenim, desgraciadament, tenim un pare malalt, mo mare també està major, viu amb jo, és a dir, en segon quines coses m'he vist com a molt identificat, i també amb allò que tu expliques, que hi ha moments en aquest país que malauradament vivien una dictadura, sí, i sobretot una educació nacional catòlica que va fer molt de mal, i que hi havia gent que se casava i que no havien tingut temps ni de conèixer-se. Tan sols no sabien si eren compatibles en el llit o no, i ja se casaven i se trobaven tot fet, i després ja no hi havia marxa enrere.
I això no tot sembla una presó? Entrar en una casa que ha de ser llar, que ha de ser vida, que ha de ser alegria per conviure, per començar una vida junts, però per molt moltíssimes persones, sobretot per moltíssimes dones d'aquest país, que van néixer en una guerra, perquè estic parlant de 1937, i van créixer en una postguerra, en una dictadura. Això, el carrer, la família, el pes de la família, de tot el que es dia pel carrer, això era molt perillós per a començar a conviure. I no es coneixien només, a lo millor, de les festes, de la nit de Sant Joan, d'una revela en la que van, que coincidissin en un grup, en una colla d'amics, i ja està. I ja està. I el pes de la família, els silencis de la família, això que no s'enteren fora, això que ja està, ja... És que a mi em fa moltíssima por com algunes cases d'este país eren presons i havien de convertir en rajoles de silenci, havien de trobar el seu lloc dins de la casa. O sigui, sembla que són supervivents.
Això del silenci, jo no sé tu què en penses, però jo a vegades tens la sensació de que a tota una generació se li ha quedat incrustat a l'ADN. Perquè jo veig sobretot amb mo mare, sí, que puc comparar amb la teva, ja no només pel que fa la seva pare, sinó jo també som més petit i tenc dues germanes, i sempre mo mare com a tapant. Això que no ho senti la teva germana, que no ho sàpiga la teva tia, que no ho sàpiga el papà, sempre
tota
apaivagant un foc que només existia dins el seu cap, perquè no hi ha res millor que poder parlar en llibertat i quan hi ha un problema resoldre'l, perquè no es creï una bolla grossíssima que de vegades quan se punxa és molt pitjor.
Ves en compte que arriba ton pare. Per favor, alça't del sofà. No, no, ja arriba ton pare. Això no li digues a ton pare, eh? No ha passat, això es queda entre tu i jo. Tot això ha passat. I molta gent reconeixerà, depèn de la generació, tu i jo coincidim amb la mare, molta gent coincidís en la seva àvia o els seus avis quan llegen aquesta novel·la, i és trobar i ses converses que no s'han fet, que s'han quedat dintre del cos, totes ses paraules amagades, converses que no han arribat, converses que es quedaven dins de la casa i de portes pa que al carrer, també. Que no es comentava que el que passava. Tot el món havia de semblar que era una família feliç. I això era molt complicat, quan no ho eren, clar.
Clar, tu en el llibre, ja segons quines entrevistes expliques, que aquest llibre no ha estat un passar comptes en la figura de ton pare. I jo també, fent aquest paral·lelisme, penso en so meu. Jo record de petit que jo sempre estava com a molt de fer renou, i mo mare sempre estava, que es papà dorm. Que el papà no se desperti.
Totalment.
Quan en realitat, potser mon pare l'hagués despertat i no hagués passat res. Però ja hi havia aquest costum instal·lat a una casa que vivies amb un silenci sepulcral perquè no podies fer renou per no molestar en els majors. I ara, vist en la perspectiva que m'adona l'edat, clar, jo tinc ara mon pare sí, malalt, i el mir, i a mi me provoca certa tendresa de vegades, i penso, com pot ser que de petit me fes tanta por i ara sigui tot lo contrari? Quan en realitat ell també, en el fons, ha estat fruit d'una època, d'una educació, i que han crescut i han surat de la manera que els hi varen ensenyar.
Mon pare era llaurador, i clar, tampoc... I va començar a treballar al camp jo crec que als 9-10 anys ja estava fent forats al camp. Som de la zona d'Utiel, de vinyes, de tot això, no? Del raïm. I no sabien parlar, no tenien mecanismes, tecnologia de les emocions. Quan mon pare arribava i s'escoltaven les claus, i a ma mare diia, ai, ja està ton pare, ja arriba ton pare. I esa por que entrava al respecte, al ton pare, és de tindre-li respecte, i ton pare també t'ho dia, però potser no haguera passat res si haguerem parlat. Jo, en l'última etapa, mon pare ja tenia Alzheimer, i ja la mirada va canviar, no només per l'Alzheimer, sinó que ja era gran, i I ens miràvem els dos en una tendresa que no havíem tingut en la vida. Ja era una mirada diferent de les coses que s'han perdut, les converses que no hem tingut i que ja no podrem tindre. No hem jugat, no hem passejat, no només ens hem mirat i s'hem donat odres. I ja està. I la vida ha sigut vida perquè era un mecanisme de passar mesos. I ja està. Un darrere l'altre. I és una pena. I és una pena molt gran. Perquè no, la família es formava sense manual d'instruccions.
No sé si haguessin tingut un manual d'instruccions si les coses haguessin sortit millor, perquè no hi ha res més complicat que una família, perquè cadascú, mai més ben dit, és de son pare i de sa mare.
I a més un consell no servís, el del rellano, que diem ahir a casa, no servís per a l'altra família, ni el del quart, pel quint, ni el del primer, ni la teua cosina, com funciona, o la teua tia. No, un consell no funciona en una família diferent. Has de provar. Has d'anar tirant endavant. I així es tirava un endavant una família que es coneixia d'aquella manera i que començàvem a viure junts i a conviure junts i a saber com era aquesta persona. Tu has dit una cosa molt curiosa. Fins i tot en el llit. És que alçar-te en una persona estranya, ell com ella, hauria de ser molt dur, molt, molt dur.
No, i sobretot haver de crear, que és aquesta sensació horrorosa, haver de crear una intimitat de zero, que no has tingut temps d'anar-la preparant o d'anar-la descobrint o d'anar retrobant un en l'altre, descobrir sense mirada en el seu cos, quan després d'aquella educació va pesar molt. Però tu que ets un tio observador, ja no només com a periodista, sinó també com a escriptor, i aquest llibre ho demostra. Per cert, estàvem a Ivetra Ràdio en conversa amb Màxim Huerta, autor de Adiós Pequeño, que acaba de guanyar el Premi de Novel·la Fernando Lara de 2022. Parlant de paternitats, no sé tu si creus que hem passat a l'altre costat per aquesta llei d'espèndol, que passam de no tenir res a tenir-ho tot, i a mi me sorprenen aquestes noves paternitats que veiem actualment. Jo tenc companys de feina, jo present d'aquest programa, però pas de matins estic en els de matins, que és el magazín de Divetres Televisió, i estic tot el dia per amunt i per avall fent reportatges, i vaig amb els meus companys càmeres. I tots són pares. I a mi m'al·lucina la quantitat de temps que passen amb els fills, la implicació que tenen amb aquest fills, i és com si haguessin passat del no res al tot. I a vegades sent com una mica d'enveja de pensar, ostres, a mi a lo millor també m'hagués agradat tenir aquesta sensació de que mon pare m'adugués a piscina, m'adugués d'excursió, me preparàs qualque sorpresa, o fins i tot que se'n recordàs del meu aniversari.
Sí, i que anar-te'n al llit fora com amb ganes d'abraçar, dir bona nit, pare, i ja està, no ni sa por de donar-li un besat a ton pare. Si te'n vas al llit. A mi també, jo he trobat a faltar, i jo crec que són molts els que hem trobat a faltar, un pare més afectuós, anar en la bicicleta, jugar, anar al riu, jo sóc de poble, vull dir-te, o fer com fa la meva cosina en el seu marit, amb les meves nebodes, no? Nebodes vull dir per cosina, no, jo sóc fill únic. I m'agrada la mirada diferent. Jo crec que no són amics, això, com has dit tu, no són amics dels seus fills, són pares i mares. Quan diuen que el meu fill és com el meu amic, jo això no m'ho crec, però perquè cadascú té una vida i el seu silenci i els secrets, però sí que tinc molta enveja quan veig un pare que porta els fills així a l'esquena i va jugant. Molta enveja del que no ha passat. És una enveja o nostàlgia del que no ha passat, del que jo no he tingut, del que no he viscut.
Ai, ara m'ha recordat aquella pel·lícula de princeses de León de Aranoa, que precisament...
Ah, qué bueno.
Que precisament en Candy la Peña, una de les protagonistes diu, ¿se puede tener nostalgia d'aquello que no has vivido? I doncs sí,
doncs,
se'n pot tenir molta.
Ui, tant. I m'encanta quan diu en la pel·lícula, diu, ai, que te quieran es que vengan a por ti al trabajo. Però, clar, ella és puta, clar, en la pel·li. És complicat.
És un altre tipus de feina.
Sí. No, vull dir-te, però que ella diu que t'estimen es que arriben a per tu al treball. Clar, és que n'hi ha moltes coses ahí en l'amor, en les parelles i en la... I el que acabes de dir. Però aquesta frase sí m'han recordat aquesta, que no té res a veure, però bueno. Sí que té una cosa a veure, perquè mon pare l'única cosa que recorda que vam fer junts és que em portava, com si me portés a un zoo, a veure putes i travestis a València, quan jo era menut, quan jo era un xiquet a València, i això, a 1970 pico, clar, és que ara li dius a aquests companys teus que van amb els fills, dius, és que com un pare del 70 pot fer això? És una... anècdota que és que s'ha convertit en un capítol del llibre, i ara és, me sembla tan violent, tan violenta l'escena d'un pare en un fill portant-lo a vore putes, però sí, això va passar als 70 i passaven tantes coses.
No, i saps, això és una que em havia molt que he notat en ses comiats de Fredí. Quan la gent se casa i fan aquesta festa que homes van per una banda, dones van per una altra, jo me'n record que fa 10 anys és que era inevitable que te duguessin un stripper o haver d'anar a segon quillots i m'ho semblava el més normal del món. I ara, les dues darreres noces a les quals m'han convidat i he pogut anar, és que ara ja ni s'estila i a ningú se li acut dur-te una persona que se despull, sinó que mensos de marxa, fas altres coses, però que, a Déu gràcies, hi ha certes percepcions vitals que han canviat.
Déu-n'hi-do. Però això era pel misteri del sexe, que ja ha anat canviant, ja el misteri ja és diferent. Tenim moltes imatges, ja tenim una sobredosi d'imatges. Ja
anava a dir internet a fer molt de mal. Sobreintoxicació informativa, en qualque manera.
Sí, informativa també. Sí, informativa en qualsevol cas. Mira, el sexe ara entre els adolescents està semblant-se al porno que veuen, que és molt, molt perillós, perquè això no és sexe, això és un teatre diferent. Sí que ha canviat. Però i això que estaves dient tu, els estriptis, és que ja sembla d'un altre segle. És que sembla d'un altre segle, com el meu de la novel·la.
És un poc Torremolinos 73. Per cert, te vas pensar molt el primer paràgraf de la novel·la?
Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. És que estic convençut de que ma mare i moltes mares que hauria sigut de les seues vides, que haguessin triat... amb un altre home, un altre... O si haguessin trencat o haguessin tingut una vida lliure, estudiant, viatjant, amb les amigues, on era un amic, o en sexe en el que haguessin volgut. Què haguera sigut de les dones abans de ser mares sense eixa boda, que ho canvia tot? Jo sí que continuo escrivint la mateixa frase, no la borre del meu llibre. Jo sé que ma mare haguera sigut més feliç sense mi. Haguera tingut una vida diferent, òbviament, a lo millor pitjor, però és una manera de dir que haguera sigut de les mares abans de ser mares. Som molt egoistes i no, molts no preguntem a la mare què t'hagués agradat ser? Què volies ser, mamà? I a tu què t'hagués agradat? On t'hagués agradat anar? Ma mare no va anar ni de viatge amb mon pare ni de vacances mai. Què volia ser abans de la boda i abans de mi?
Jo parlava d'aquest primer paràgraf, pàgina 11, mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad de mi vida. Poco importa el desenlace ni la trama de esta novela. Asumir las circunstancias de la historia es lo único calmante para poder escribir. Tan solo temo el final, el único propósito de esta homilía que lanzo palabra a palabra, dolor constante y felicidad figurada, es ralentizar la llegada inexorable del punto final como un tren que se ve llegar por la montaña del Cuco y que desaparece, a veces, entre los túneles excavados hace un siglo. Jo fa mil anys, quan vas a facultat, vaig llegir un assaig interessantíssim de David Lodge que se deia L'art de la ficció i dedica tot un capítol en els inicis de novel·la, perquè diu que allà, en aquestes 5 primeres línies, és quan el lector queda atrapat, és a dir, enganxat a la lectura. Jo he comentat amb un parell de persones que han llegit aquest llibre i tothom ha, diguéssim, coincidit amb allò mateix, que aquest primer paràgraf fa que hagis de devorar el llibre de Máxima Huerta. No sé si també era una cosa intencionada o has fet un paràgraf amb tanta veritat que no queda més remei que seguir descobrint la teva història.
Moltes gràcies, però és que jo este llibre s'ha anat fent-se a poc a poc. Jo no em donava ni compte de que estava escrivint-lo, ni volia escriure't aquest llibre. El llibre com si haguera vingut. N'hi ha llibres que ja estan dins de cada escriptor i que no has d'escriure, sinó traduir-los perquè la història ja està dins. I ja tens el treball mig fet. I això m'ha passat en aquesta novel·la. Ni he pensat... l'he treballat, l'he escrit, però no era com un any, no sé, per a llançar el cebo, per a pescar. No, era tot des de la veritat, absolutament sincer, des de la primera fins l'última paraula d'esta novel·la, que també té un final prou dur. Però és una celebració de la vida. I jo no volia, ni pensava publicar aquesta novel·la. Tal qual, de veres, ni ho pensava. publicar-la. La vaig passar a la meva gent, a Palmira. Es va sorprendre moltíssim i va dir, ostres, quina novel·la has escrit, Max. I ahir va començar tot. Però jo vaig dir, és que no sé si publicar això. Per això t'ho dic que no, que ni en aquesta primera entrada del llibre ho tenia pensat en com captar l'atenció. La captada, molta gent està connectant en el llibre, molta gent està entrant, com si fos la seva casa, la seva família, i cadascú veu els personatges a la seva família o la família més propera.
Totalment d'acord. És com allò d'Anna Karenina, no? Que totes les famílies felices s'assemblen, en canvi les infelices ho són cadascuna a la seva manera. I no veient que totes les famílies que no m'estan felices del tot o que han tingut els nostres trossos de felicitat, però la vida a vegades és complicada, és complexa i és polièdrica, ens hem pogut reconèixer en aquest llibre. Llavors, el començament del capítol número 1, que m'ha agradat molt, que és «Esta miopia me está haciendo feliz. No veo de lejos y solo me interesa lo que tengo cerca». Fin. Aquí podria acabar este texto. A mi, com a concepte vital, això de no veure-hi perquè té miopia i allò que te molesta descartar-ho, troc que és una actitud molt sana.
Sí, és la que tinc ara, però absolutament. És la miopia. M'interessa la cosa és que tinc així a prop. El llibre que tinc ara, el Siri, unes tisores de la meva abuela, que fa 22 anys que va morir, la caireta de boga de ma mare, per posar els peus... les coses que tinc, fins i tot la crema per a les seues mans. M'interessa la vida que tinc a casa. Els amics, que són amics de veritat. Les coses que puc fer i puc disfrutar. El passeig que faig a la meva gossa, la Leo. I descobrir en la normalitat de la vida, la cançó de Serrat, vull dir-te, aquelles petites coses. Vull disfrutar d'això, de la miopia. O sigui, de mirar, disfrutar de les coses que tinc així, ara, que puc tocar. Ja està.
És que a vegades les petites coses són les més importants, les que donen sentit a tota una vida. I mira que tu has tingut una vida interessant i atzarosa, perquè has passat per Telecinco, ara tornes a ser en el teu apunt, tornes a València fent feina, i ets un tio que ha recorregut un món, i que tot i així, les petites coses de casa teva, també hi trobes la felicitat, que això és un dels grans secrets per poder tirar cap endavant, m'imagino.
Sí, quan era adolescent, jo, el poble se quedava xicotet i jo pensava que tot estaria a Madrid. Estaven, però no totes les coses. No tot estava a Madrid, no tot estava allà. A mi tornar a casa, home, jo el cap de setmana sempre estic al poble, però bueno, ara visc al poble, i disfrutar de la vida tranquil·la, si vull festa, si vull cine, si vull teatre, me'n vaig a disfrutar-ho, me compro l'entrada i punt. Però estar al poble és relaxant. I sí que he tingut una vida completa i jo espero que vinga molta més i amb moltes sorpreses, algunes que no siguin tan grans, o sigui que no cal, però sí que després d'una vida completa que he disfrutat, ara tinc una mirada més relaxada davant de tot. I disfrute de l'apunt, de la tele, disfrute de llegir, de fer les meves col·laboracions, d'escriure...
Ara que dius que venguin moltes més sorpreses, el Benidorm Fest, tu vas ser una sorpresa, perquè déu-n'hi-do, el terrabastall que se va armar en aquell festival, que ja sembla que ha vengut per quedar-se i que a partir d'ara serà la manera que tindrem per triar representant d'Espanya a Eurovisió.
És que la veritat que este país, ja des dels quadres de Goya abans, no, a garrotazos, és que tot allò que ens agrada ha de ser passional, i allò passional ha de ser polèmic. I si no existís, si no té polèmica, sembla que no ha existit. Tot allò que no està bollint com un volcà, és que sembla que no existís, que no ens importa. I ens agrada molt, en aquest tarannà tan nostre, no? La polèmica, entrar, disfrutar-la. Jo crec que disfrutem a vegades de la polèmica. Ens encanta i se barullo que n'hi ha al rebombori de la polèmica, de la festa, de la polèmica, de la política, del carrer, de tot.
Clar, tu què dius, que ens agrada que les coses bullin, no? Com aquell versos d'Ausiàs Mar, no? Bullirà el mar con la casola en forn. Ens agrada que hi hagi brou i sobretot poder-nos apuntar. Sí. No sé si tu estàs d'acord, a vegades jo ho veig en perspectiva o des de la distància, i m'aquest al·lucinadíssim, és com ens agrada darrerament, des de que tenim xarxes, apuntar-nos a la teoria de la conspiració. Perquè ara que parlàvem del Benidorm Fest, tot allò que jo vaig arribar a llegir de fans d'una banda o d'una altra, no sé tu com ho vares viure, no sé si també des de la distància, o hi va haver un moment que te vares arribar a sentir com a interpel·lat, perquè al cap i a la fi tu vares ser una de les cares visibles d'aquest certamen.
Ah, sí, me'n recordo, perquè... però jo ja estava... Vaig allunyar de les xarxes, sobretot de Twitter, perquè és com una foguera constant. Un tema nou és més llenya, i ahí tot. Ara entres i segur que n'hi ha un nou i estan... criticant o bullint, com diu Ausias Marc. Però... jo allò ho vaig viure amb la tristor de que una persona feliç que acabava de guanyar amb tota la legalitat del món, segons les bases que s'havien fet, la gent ho criticava, i el vot, que si no el vot... A mi, jo no vaig entrar, només vaig dir una cosa, jo crec que em vaig enganyar, de que al jurat li agradava un i al públic un altre, un comentari d'un dia, perquè... Jo preferisc no dir res en les xarxes. Quan ho dia era com quan Twitter era més una barra de bar. Ara ja no és, ara ja és. Si dius que fa bon dia, dius, serà per a tu. Si dius que ha d'anar al treball, diu, que bé, perquè tu tens treball. Escolta, millor no dir res. A vegades dic, ai, mira, quedaré llegint per la ràdio i punt.
Tu creus que la literatura està, diguéssim, salvada en aquest sentit, o se salvarà durant una temporada, o també haurà un moment en curar d'entrar dins aquest món d'estrending topic i d'estar en boca de tothom, perquè el que hi ha de fer és una indústria i allò que vol és vendre llibres?
La literatura no entrarà, perquè desgraciadament a este país no es llitx molt. Llitxen més les dones, jo crec que és un 75%, les dones són les que gestionen la literatura, compren, regalen, comenten, comparteixen, però jo crec que no entrarà. La literatura no entrarà en la crítica de... No, tal vegada un autor criticant-lo perquè ha dit alguna cosa, això sí, però el llibre com a tal no. Ni el cinema. No, ni la pintura, no, què va. Jo crec que ahí no entrarà, perquè no consumim molt, ni som un país que estigui orgullós de la seva cultura.
No, i quan la consumeixes hi ha polèmica. L'altre dia estava escoltant El Barroquista, que és aquest tuitaire que fa divulgació del món de l'art, i que hi havia molta gent que estava en contra del compte de TikTok del Museu del Prado, que aquest dia es parla de la cimera de l'OTAN. Tothom se n'han recordat de les menines, i ja han tornat a recuperar aquesta pinacoteca com a motiu d'orgull. I clar, tenen un tio de xarxes que és molt bo, i clar, fan vídeos de TikTok curtets que engresquen a molta de gent a descobrir cert quadres. I també
home, és una manera d'arribar, no?, d'arribar a un altre públic. Jo crec que això està molt bé. Fins i tot molta gent que critica alguna literatura que és juvenil, jo dic, escolta, està molt bé perquè ese lector o esa lectora de 12 anys del llibre que estàs criticant, segurament després, si li agrada llegir, anirà llegint més i entrarà en el món de la lectura. I en la pinacoteca del Prado també. De fet, jo, els directes que fa, és molt bo, el de les xarxes a l'Instagram, és que t'explica l'obra i tu estàs des de ta casa disfrutant d'una xerrada boníssima, ben explicada, i en un moment t'has adonat compte d'una cosa que tu ja no sabies o ni recordaves, o t'has sorprès alguna dada. A mi em sembla perfecte la manera d'acostar la cultura des de les xarxes. Bueno, si el que les porta és bo, clar, el del Prado és molt bo.
És que a mi aquest vídeo del Prado jo el segueix i en Vir, de vegades, a mi me rejoveneix, perquè torna a tenir 17 anys, torna a ser classe d'Història de l'Art a COU, i tot tenint en Joan Boades, el que era el meu profe d'Història de l'Art, que era boníssim, que si està escoltant la ràdio li envia una salutació, passant les diapositives, explicant-nos els quadres. Era com tornar a tenir 17 anys, i me fascina.
Que bo, perquè... M'encanta, n'hi ha un punt en comú molt semblant entre tu i jo, perquè a mi també m'encantava les classes d'història de l'art. Era com entrar... era entrar en l'espai del que t'estava explicant, del quadre, de l'escultura, del monument... Entraves, la manera d'explicar-te l'obra era boníssima, i jo també, jo vaig disfrutar moltíssim al COU, bueno, És que ja, com es diu d'una altra manera, com ara, es nota l'edat.
Exacte, ara és batxiller, nosaltres feren selectivitat, ara és EBAU, PEBAU, CACAU, no sé exactament què és, perquè jo ja m'he perdut en tanta
reforma educativa. Jo crec que fa temps que estan perduts. Un país que no té un consens en una llei d'educació, una llei que canvia a cada 4 anys, o cada 3, o cada 6, com siga, que té diferents noms per a canviar, això no és un país seriós, un país que no que no mira l'educació com a prioritària, que la canvia i que no troba consens, ja parla de com som. I ahí és una gran errada històrica.
Tornant a Cou, ara un concepte filosòfic. T'he llegit que has dit que per tu l'escriptura no té aquest punt terapèutic i més una novel·la així que té aquest punt biogràfic. Tu has defensat que el que tu fas és ficció i que has gaudit molt escrivint aquesta novel·la. No si ha tingut un punt terapèutic, però l'ha tingut catàrtic, passant de l'altre costat. T'ha ajudat, no sé si, a explosionar certes coses que estaven de dins i ara ja són en aquest llibre i comença una nova etapa.
Ai, no ho sé, tinc 51 anys, no sé si jo he arribat a esta novel·la quan havia d'arribar, després de, a lo millor, d'assajos. Una amiga meua, Marta, és escriptora, me diu, es que a veces se llega a algunas novelas después de algunos ensayos. Eso no vol dir que l'anterior novel·la o l'altra siga un assaig, és una novel·la. Però ha arribat quan havia d'arribar. Llegint la novel·la en l'audiollibre que ja he gravat, sí que me n'ha donat compte que algun moment sí que ha sigut terapèutic, però me nega a dir-ho, no ho he dit. Perquè jo crec que llegir sí que és terapèutic, segurament perquè estava llegint-lo en veu alta. Per a mi escriure has d'escriure, ja és un ofici, has de construir la novel·la, has d'alçar tota la història i trobar el final i un punt en el que tot coincidisca de la novel·la. Però no sé si en algun moment ha sigut terapèutic. Sí que ha sigut un agradable dins de la por i del dolor escriure la novel·la pegat a ma mare i la mare mirant-me i preguntant-me què fas, i jo escriure, i jo li preguntava i ella contestava, i sa tensió sí que crec que s'ha quedat en la novel·la, en el llibre.
I ja darrera pregunta abans d'acabar, perquè m'estic quedant fora temps. Tornaràs en aquell màxim petardo de la teva primera novel·la? T'he de dir que jo, quan te vaig conèixer, ets l'únic màxim huerta que t'he signat, aquell que vas publicar Martínez Roca, que sé l'última vegada que me llama Reina de la Tele, perquè vas venir i vetres de presentar-lo a un programa que feia temporada alta, on jo estava de col·laborador, jo estava assegut allà davant, i me va fer una il·lusió bàrbara, perquè era la primera vegada que entrevistava a un escriptor que venia en el programa. Jo m'havia llegit el llibre, d'aquestes coses que quan ets jove te'ls prepares amb molta més il·lusió. Ja t'ho dic, estic esperant que te facis ja un autor de culte per vendre aquell llibre i poder posar-me les finestres noves de que nostra. Perquè està signat, aquell llibre ja no se pot trobar arreu. Però te volia demanar si quan a Maruja Torres...
Ja no es ven. No, però saps una cosa? I ese primer llibre era, perquè a mi m'ha agradat sempre molt Terence Simoix, molt. Maruja Torres, també el seu primer llibre, aquell de OSL.
OSL, o per exemple, Cegada de Amor, que també en va fer un...
Sí. És que a mi m'agradava molt i jo crec que la literatura també ha de ser un esbargiment i has de disfrutar. I aquella primera novel·la me la van encomanar, era un encàrrec, i van dir, en 2 mesos pots tindre una novel·la? Jo dic, home, depèn, clar. Diu, fes una cosa sí que siga... no sé, divertida, fresca, que és una paraula que s'utilitza molt. I jo vaig divertir-me molt en aquella novel·la, que ja no està a la venda, així que guarda-la, perquè ja no està ni publicada ni la pots trobar.
Però fas comptes tornant a aquest gènere, o va ser un divertiment o una provatura que te va...
No sabria. Jo crec que no sabria. Ho he intentat per fer una obra de teatre d'aquesta novel·la, i jo volia que una obra de teatre, i volia que Viviana fera el personatge, Viviana Fernández, Jorge Calvo, un gran actor, els dos, canviant el sexe a l'amiga, posant-li com a amic, però no m'hicia. No sé, no trobava el punt d'aquella primera novel·la que no la considero ni primera, perquè va ser com un... estiu divertit.
Tu dius, és un Xulas i Famosas, versió Martín
Huerta. Sí, totalment.
Per cert,
sí,
totalment. No és Cegada de Amor, que això és una obra de la cubana, sinó que és Ceguera de Amor. És que dic, crec que he ficat zapata i no m'agradaria per res del món que els oients d'Ivetra Ràdio, que són molt intel·ligents, m'acabin enviant un tuit i m'han dit, has dit un títol malament, de vora en Martín Huerta, per tant, ja queda resolt. I de Màxim, quedarem a l'espera que tornis a publicar, i ja saps on tens que a teva, que aquí som molt fans.
Gràcies. Gràcies, 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 de veres. I gràcies per la música, per la conversa i gràcies a tots els lectors.
Una abraçada molt forta, fins aviat. Adéu, vagi bé. I ara, en tornar, seguirem parlant de literatura, perquè ja tindrem en connexió l'editora Blanca Pujals, en qui rellegirem la nova versió en català d'un clàssic d'ari de sempre, Donetes, de la gran Luisa May Alcott. Però abans, ja sabeu que teniu al vostre abast moltes maneres d'adreçar-vos en aquest programa, per exemple, el Facebook, també el Twitter, el d'adreça Ubercots i Vetres, i amb el hashtag Ubercots i Cireres. O també podeu enviar-nos un WhatsApp al número d'Ivetres Ràdio, que seria el 646-934-501, o si no, podeu telefonar al 971-139-00, que, com dic cada migdia, Tèntol és el número més famós de les Illes Balears. I aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible Naina Núñez a la producció, Joan Jiménez al control tècnic, Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. Ara una mica de la gran Barbara, que ja està sonant, aquest Dis-moi quan reviendras tu, és a dir, digue'm quan tornaràs, i tot d'una, tornam amb més Ubercots, més cireres i més donetes, que no donetes, que això són uns postres. I perdonam-ho sa broma, però a Naina Núñez li fa il·lusió que la fes. Tot d'una, tornam. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'allongue et je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu?
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el caliu.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
Ara ha arribat el moment de xerrar d'un clàssic que tots coneixem sobre quatre germanes inoblidables, les March, que 150 anys després de la publicació original podrem llegir ara en català la versió íntegra d'aquest clàssic de la literatura universal que ha inspirat tantes i tantes generacions. I per comentar aquesta fita literària tenim amb nosaltres a una dona que adoram, perquè tot allò que publica fa molta llegiguera i, sobretot, molta toquera, perquè els llibres són preciosos. Blanca Pujals, benvinguda a casa teva, Ubercots i Cireres, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé. Doncs mira, jo estava menjant cideres, o sigui que tot lliga avui.
Per favor, és que això és gairebé com una conjunció astral perquè aquests 15 minutes puguem parlar de donetes, aquest clàssic de Luisa May Alcott, que heu recuperat en la versió íntegra, amb una traducció de Marc Vidal i que publicau en la vostra col·lecció de El Jardí Secret. T'he de dir que jo que t'he seguit per Twitter, la gent anava a fer moltes bromes amb això dels donetes, la broma que he fet jo abans, perquè ja anàveu donant, ja tiràveu esca per dir que qualque cosa s'estava preparant, i a la fi ha arribat. Com ha anat es part o la recuperació de donetes en català?
Doncs la veritat és que jo tenia aquesta obsessió que volia editar donetes en català perquè no hi havia cap edició, de fet, amb la traducció íntegra. Hi havia algunes adaptacions que eren adaptacions d'adaptacions franceses, o sigui, del text original no hi havia cap traducció i tot eren resumets així com per nens, que està molt bé, però clar, era molt fort que un clàssic de la literatura universal com donetes no existís en català, era impossible de trobar-se quan en castellà tens milers d'edicions i era gairebé una creuada personal i bé, al final vaig convèncer la Isabel Monzó, l'editora del Jardí Secret i la meva companya Viena per fer-lo ja d'una vegada en català i per donar la primera pista que els faríem, de fet, com que sabia que em farien moltes bromes per allò de donetes, ja vaig posar una imatge d'uns donetes i vaig avisar, hi haurà sorpreses. I pensant que aquí em faran la broma, primer me la faig jo, i al cap d'uns mesos tothom l'està fent, i jo, bueno, fixa, ja l'hem feta, ja està. Però bé, molt, molt contents, la veritat, amb la... perquè, bueno, sí, és una mica estrany, no?, que aquest llibre no s'hagués fet encara mai en català després de 150 anys de la seva publicació, i jo, no sé, només puc pensar que és una misogínia interioritzada, perquè és molt estrany.
No, parlàvem amb en Martin Huerta ara fa un moment, que ell deia que també tenim tendència a menystenir la literatura menor, la literatura que consideren juvenil, que el cap i a la fi aquest clàssic de Luisa May Alcott està pensat per una edat jovenívola, però que també és un poc, a mi que té, com diu Umberto Eco, l'Héctor Infàbula, crec que és, no sé si és l'Héctor Infàbula o Opera Aperta, un dels dos explica que hi ha moltes capes de lectura, molt de textos, i que jo crec que cada dècada, si t'atraques a donetes, descobriràs o t'identificaràs amb un personatge amb un altre, que per això és un clàssic.
Absolutament d'acord, i a més ara just me l'acabo de rellegir una altra vegada, i és divertit perquè, clar, com que són quatre germanes i la mare, en certs moments de la vida t'identifiques amb una germana diferent o fins i tot amb la mare, i el primer cop que la vaig llegir ara, doncs ara em trobo molt més propera potser amb les reflexions que té la mare i potser més joveneta més amb la Amy o amb la Jo, i això m'ha semblat molt interessant que cada vegada... O sigui, és un llibre al qual crec que pots tornar moltíssimes vegades a la teva vida que el llegeixes d'una manera diferent.
I també un llibre que m'imagino que Luisa May Alcott en el seu moment no devia voler ser una icona feminista, però que, per exemple, en el final del llibre vols recuperar una frase de Patti Smith, de la cantant i escriptora, que diu «Vaig trobar consol en els llibres. Curiosament va ser Luisa May Alcott en donetes que em va oferir una perspectiva positiva del meu destí com a dona».
Sí, està molt bé perquè és un llibre que a sobre hi ha moltíssims prejudicis, no? Perquè com que està escrit per una dona i les protagonistes són dones, llavors com que posa al centre de l'acció les dones i n'aparta una mica els homes tenen aquesta certa incomoditat, no? I a més els homes que hi ha en aquesta obra presenta una masculinitat diferent, perquè tant el Lauri com l'avi, com el Bruc, com el professor, tots són homes amb una masculinitat doncs, no fràgil, sinó com amb una masculinitat forta, però sense haver de demostrar doncs, aquests cops de puny contra la porta ni aquestes barbaritats. Doncs no. Hi ha hagut molts prejudicis contra aquest llibre i, en canvi, la gent que l'ha llegit és un llibre que realment és refugi i que t'ensenya moltíssimes coses i que cada lectura t'ensenya moltíssimes coses i que et mostra diferents tipus de dones en diferents tipus de feminitats i que totes són bones. No hi ha una feminitat més bona, no la que és més femenina o la menys femenina, no la jo que potser porta és més masculina, entre cometes, és millor feminista, sinó que t'ensenya que hi ha diferents models de dona i que no per això hi ha un que sigui millor ni pitjor, ni un ets millor feminista si t'assembles més a una que a una altra, no? Llavors crec que això també ha ajudat molt a que molta gent s'hi senti reflectit i que hi hagi trobat refugi, que al final això, veure un llibre on hi ha un protagonistes que són noies, és molt fort i ajuda molt, i a més també una cosa molt maca és que el Dori vol anar tota l'estona amb les nenes, que normalment a nosaltres des de petites ens ensenyen al revés, no? Que el xulo és el dels nois i que el de les nenes és l'avorrit. I aquí, en canvi, tenim el Lori, que és un noi encantador, que tota l'estona s'acopla al plan de les nenes i vol anar amb les nenes. I tenir aquest referent des de petits, o sigui, ho trobo super, super necessari.
No, ara que dius de sa presència masculina, també aquestes donetes va tenir continuïtat com a donetes, però també n'hi va haver un que era homonets, de la mateixa Luisa May Alcott, que jo he estat repassant, i m'ha vengut en escap una col·lecció de llibres infantils que hi havia, perquè una tia meva, que clar, hi havia Mujercitas, Más Mujercitas, aquelles Mujercitas, i llavors hi havia Hombrecitos. I dius, és que clar, el meu capet ja ha esclatat de veure com un record pot quedar tan engordat dins la memòria, i gràcies a aquesta edició de Viena ha estat com tirar del fil d'Ariadna, i no sé si ha arribat en el meu laberint o no.
Sí, 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 la veritat és que va seguir. Era una mica estrany, perquè la Luisa May Alcott va començar a escriure amb 15 anys, com la pròpia jo, i va començar a vendre històries sensacionalistes en les quals hi havia des de violacions, la gent que prenia opi, assassinats, o sigui, eren com que passaven coses molt tremendes, i quan tenia 23 anys va rebre l'encàrrec d'un editor. Ella va vivir, escrivia sobre un pseudònim, intentava ajudar la seva família, perquè el seu pare era un filòsof molt interessant, però que considerava que ell era com un mesías i que la gent l'havia d'alimentar, vull dir que no treballava gaire, o sigui que des de molt joveneta va haver de treballar per mantenir la família, i amb 23 anys, veient aquest historial de llibres, doncs tenim un editor que li diu que faci un llibre per nenes. Llavors va fer aquest llibre, que en principi l'editor no li va acabar de fer el pes i no anava a tirar-lo endavant, però les seves nebodes el van agafar, el van començar a llegir i els hi va flipar, i es van enganxar moltíssim, i els va dir, ostres, doncs potser sí que els agradarà a les nenes, no? Llavors, de fet, com que no creia gaire en el llibre, li va recomanar a la Luisa May Alcott que es quedés ella els drets de copyright. Llavors, com va publicar el llibre, en una setmana, bueno, és que ho va patar molt fort, o sigui, i es va fer extremadament rica gràcies a no vendre els drets de copyright amb donetes. Llavors, a partir d'aquí van estirant el fil, i a més, aquelles donetes, que és la segona part que arribarà al setembre, que la traiem per si també en català, doncs allí ja és ella que s'ha enamorat dels personatges i de totes les seves històries. Llavors, si el primer llibre veiem que té, com al principi, sobretot, algunes ensenyances morals, perquè li havien demanat això, un llibre per nenes amb ensenyances morals, el segon ja és ella explicant la vida de les seves germanes i el que podria haver estat. Llavors ja és una passada. A mi m'agraden molt els dos, però la segona part és increïble.
Blanca, donem-se l'alegria de la meva vida. Seguireu publicant tot Luisa May Alcott, si, encara que jo ja tingui... Ahir vaig fer 43 anys. Encara que ja passi dels 40, seguiré tenint opcions d'entrar al Jardí Secret de Viena?
Home, i tant, perquè a més són llibres meravellosos que jo crec que s'han de llegir amb qualsevol edat, perquè també el Jardí Secret de la Frances Hodgson Barnett, que dona nom a aquesta col·lecció, també és un llibre que és per llegir-lo a qualsevol edat, i n'hi ha uns quants, La Mona, l'Assassí, tenim uns quants que són per totes les edats, i hi ha lectors, bueno, sempre posem de fins als 99 anys, però bueno, si en tenen 100 també es poden llegir, i creiem que són, bueno, la literatura juvenil infantil és el que comentaves, que a vegades ha estat molt menystinguda, però nosaltres som molt fans i ens encanta, i reclamem que estigui a totes les cases, sigui l'edat que sigui.
La setmana passada vàrem parlar amb la teva companya Isabel Monzó de Lluny d'Àfrica, aquesta novel·la d'Isaac Dinesen que vosaltres teniu publicat a la col·lecció de clàssics, i vàrem estar parlant molt de cinema, de si la pel·lícula havia ajudat amb Meryl Streep i també amb en Robert Redford a crear, diguéssim, el mite de Memòries d'Àfrica o de Lluny d'Àfrica. Tu creus que també les adaptacions cinematogràfiques, que n'hi ha moltes, n'hi ha una de 1916, una del 17, que aquestes, com que eren mudes, ens les descartarem, però hi ha la de George Cukor del 33, la de Mary Billy Roy del 49, llavors hi ha la de Gillian Anston del 94, la de Winona Ryder, i la darrera, que és la de 2019. Tu creus que cada generació hagi tingut una pel·lícula de donetes, fa que aquest llibre formi part del nostre imaginari col·lectiu?
Totalment. I a més, això de les pel·lícules sí que també les han mirat molts homes, i això també crec que està bé, perquè també crec que és una pel·li que normalment, com que es posa per Nadal, és una pel·li que, com el llibre, té molt de caliu. Llavors a tothom té uns records associats com molt carinyosos a aquestes pel·lícules, llavors crec que això també està molt bé, i també crec que està molt bé que cada generació hagi pogut tenir la seva adaptació cinematogràfica molt més adaptada als canvis cinematogràfics o a les sensibilitats de l'època, i a mi la de Winona m'encantava, però aquesta última de la Greta Gerwig em té absolutament fascinada, o sigui, em sembla espectacular, i crec que està molt bé que d'aquí 20 anys hi hagi una de nova, perquè al final cada generació es mereix la seva adaptació, i que tingui tantes crec que només demostra que és un llibre extremadament estimat i que està molt bé, tot i que totes les pel·lícules m'agraden, us he de dir que el llibre és bastant millor perquè al final la pel·lícula no pot resoldre. Normalment ajunten la primera i la segona part i en 2 hores i mitja no pot juntar 2 llibres que cada llibre té 400 pàgines. Vull dir, es fa el que es pot, però realment jo us recomano que tot i que hagueu vist les pel·lícules, llegiu el llibre perquè té una manera d'escriure tan extremadament meravellosa, Louisa May Alcott, que ni que sapigueu al final és igual, perquè és molt bonic i és un llibre, el que comentàvem, que és un llibre refugi, és un llibre caliu, i jo crec que al final, no sé, sobretot l'última adaptació, que ha reivindicat tant la part feminista i potent de l'obra, potser l'anterior sí que havien posat una imatge més cursi, però crec que aquesta última l'ha tornat a posar en el lloc que li tocava a aquesta obra, que és superreivindicativa i superavançada.
Que tu parlaves de dones com a clàssic de Nadal, que dona aquest caliu de llar de foc i de mirar-la tots una hora baixa d'aquests que els nins estan lliures, i ja des de la primera pàgina demostra per què aquest llibre també és molt nadalenc, perquè ja la primera frase és: aquest Nadal sense regals no serà Nadal, va rondinar la Jou estirada a la catifa. Això ja és 100% sí. Dona. Idò, Blanca Pujals, editora de Viena, moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims d'aquestes donetes. Ja estem esperant que arribi setembre per poder llegir la segona part, i ja te tornaré a telefonar per seguir parlant de Louisa May Alcott i d'aquestes germanes March que ens tenen a tots escor robat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens veiem aviat.
Una abraçada molt forta. Adéu, Blanca, que vagi tot molt bé. I ara ja ha arribat el moment de dir-vos adéu, però abans li he de donar les gràcies a Naina Núñez i a en Joan Jiménez per la feina que han fet avui, i també a vosaltres per la companyia a l'altre costat del dial. I ara està sonant música nostra amb aquesta versió de Pensa en mi, així que jo, allò que vos demano és que penseu en nosaltres, com diu Miquel Alladona, aquesta versió d'aquest clàssic, i vos esperam a tots d'aquí a 7 dies. Seu feliços, adéu.
I pensa en mi quan pateixis i quan ploris també. Pensa en mi si volguessis quan vulguis, tant se'm dóna que per res.